Toco la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 217 des dels nostres inicis i 33ena d'aquesta sisena temporada. Aquest any es compleix el 127è aniversari del naixement del cinematògraf. El 28 de desembre de 1895 va tenir lloc en el Saló Indi del Gran Cafè del número 14 del Boulevard de les Caputxines de París la primera projecció cinematogràfica de la història. Després d'exhibir el cinematògraf pels diferents cercles científics de França, els germans Lumière es van proposar realitzar la primera exhibició comercial de l'invent. A la primera sessió només van assistir 33 espectadors, però això va canviar ràpidament i la demanda va superar l'aforament del local. Escèptic, el propietari del Gran Cafè va rebutjar l'oferta que li van fer els germans Lumière d'un 20% dels ingressos pel lloguer del local, reclamant a canvi 30 francs diaris en un contracte anual. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
La història situa, en 1896, la primera filmació d'una pel·lícula a Espanya i per un realitzador espanyol. Es tracta de l'aragonès Eduardo Gimeno i la seva Salida de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza, una projecció d'un minut i en un únic pla fix dels feligresos sortint de la Basílica del Pilar. Estudis més recents posen en dubte la datació d'aquesta pel·lícula, que podria ser d'uns anys més tard, però sempre anterior a 1900. Queda clar igualment que, de no ser el primer, el saragossà Eduardo Gimeno pot considerar-se, juntament amb el barcelonès Fructuós Gelabert, com a un dels pioners del cine espanyol. Per celebrar aquest aniversari, ens hem proposat repassar algunes de les millors produccions espanyoles del segle XXI. Som conscients que no hi són totes, ni molt menys. És per això que aquest no serà l'únic programa dedicat al cine espanyol del segle XXI. Thank you. Elvola, òpera prima de Chero Mañas, és una sensible e intel·ligent pel·lícula que va acaparar els premis més importants del nostre país, ni més ni menys que 4 Goyes, entre ells el de millor pel·lícula. La producció aborda, en continguda cruesa, el món de la soledat infantil. L'espectador presencia atònit els danys que produeix un pare violent en l'equilibri emocional i personal d'un nen. Un desconegut, Juan José Ballesta, que donava vida al protagonista, ens sorprenia amb una varietat de registres insòlids en un noi de la seva edat. El Premi de l'Acadèmia Espanyola com a millor actor revelació va estar més que justificat. Un guió precís i un repartiment magníficament dirigit completen una pel·lícula sincera i atrevida que suposa un cop moral a la consciència i sensibilitat de les persones. A La Buena Estrella, pel·lícula de Ricardo Franco, Maribel Verdú deia «Les coses que no es diuen és com si no hi fossin». Hi ha paraules que mai haurien de ser pronunciades, secrets que fossin impertorbables, però de vegades, quan les paraules es diuen i els secrets veuen la llum, ens sentim alleugerits, compresos i lliures. D'això va La vida secreta de les paraules, d'Isabel Coixet. Explica la història d'una dona que arriba a una plataforma petrolífera per cuidar d'un home que ha patit un accident de treball. Entre els dos sorgirà una relació especial que els durà a conèixer molt més del que ells mateixos i l'espectador pensa. Els dos protagonistes, Sarah Polley, magnífica en el paper de dona silenciosa, misteriosa i captivadora, i Tim Robbins, veritablement superb, que troba en la seva infermera una raó per viure. Ell, cec, ella sorda, i les paraules que els acompanyen conformen una de les pel·lícules més emotives del cine espanyol del segle XXI. I dreamt of an ocean blue, underwater me and you, and let's not swim shore, just float forevermore. We could hide behind the sun, where no one will upset our fun. Let's take off our shoes and dance away the blues. Mm-hmm.
sweet kiss just a dream. So real the taste of tangerine. You are my best friend forever now and then.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Protagonitzada per Luis Tosar i Marta Etura en els papers protagonistes i dirigida per Jaume Balagueró, Mentre duermes ens ofereix una interpretació impecable del seu actor principal. En aquesta ocasió, Tosar interpreta a César, el porter d'un edifici d'apartaments. És possible que no sigui el millor treball del món, però ell no el canviaria per cap altre, ja que aquesta feina li permet conèixer a fons a tots els llogaters de l'edifici, els seus moviments, els seus hàbits. Des de la seva posició, resulta fàcil controlar les seves anades i tornades, estudiar-los, descobrir els seus punts febles i els seus secrets. Si volgués, fins i tot podria controlar les seves vides, influir en elles com si fos Déu, obrir les seves ferides i furgar en elles. I tot sense aixecar cap sospita, perquè César té un secret, un joc particular. Li agrada fer mal, moure les peces necessàries per crear dolor al seu voltant. Però el joc de César començarà a complicar-se més del compte. I si no té cura, fins i tot podria tornar-se contra ell.
Try, baby.
Després d'estudiar art dramàtic al Congo i graduar-se a l'Escola Internacional de Cine i Televisió de San Antonio de los Baños, a Cuba, Benito Zambrano va començar la seva carrera com a director amb Solas, una mirada sensible a la relació entre una mare i una filla que va rebre el reconeixement tant de la crítica com del públic, portant-la a guanyar 5 premis Goya. 7 anys més tard torna al cine de la mà de Havana Blues, una pel·lícula que ens acosta a la vida de dos amics, Rui i Tito, que tenen un grup musical i que intenten tirar endavant a la Cuba dels inicis dels 2000 i triomfar amb les seves cançons. Zambrano ens explica una història que ens parla sobre l'amistat, la música, els somnis i les decisions que tard o d'hora un ha d'afrontar en solitari. El protagonisme de la pel·lícula recau gairebé totalment en uns genials Alberto Joel García i Roberto San Martín. El fet de ser actors totalment desconeguts ajuda a donar credibilitat a la història. Fins i tot van haver d'aprendre a tocar i a cantar per poder interpretar el paper i representar els temes que han compost els músics que acompanyen el repartiment.
Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer?
Poques irrupcions ha hagut en el cine espanyol tan sorprenents com el debut de Chero Mañas com a director amb El Bola, l'any 2000, de la que ja us hem parlat fa uns minuts. Aquest èxit va permetre a Mañas fer realitat el projecte que havia escrit abans d'El Bola, em refereixo a Noviembre. El director va signar l'any 2003 aquest film on Alfredo, un jove de Múrcia, arriba a Madrid per fer les proves d'accés a la Reial Escola Superior d'Art Dramàtic de Madrid. Però els veritables plans d'Alfredo són uns altres. vol crear un grup de teatre lliure a través de performances no convencionals, improvisades i al carrer. Ell i els seus companys creen el grup Noviembre i comencen a revolucionar els carrers de la ciutat amb les seves actuacions. En aquest context de creació es concentra tot el millor de la pel·lícula, l'espontaneïtat, la rebel·lia i l'emoció de creure en un art diferent. Així, el realitzador madrileny busca realitzar un homenatge a l'art i defendre el valor de la passió per les pròpies idees en un món on les persones sembla que ja no creuen en res.
Jordi Terrades, la llanterna màgica.
Després de l'èxit devastador de Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar va fugir de possibles comparacions. Hable con ella és un melodrama genuïnament almodovarià, però totalment diferent. El pes de la pel·lícula recau en dos actors, Javier Cámara i Dario Grandinetti, que donen vida a dos personatges oposats, units pel destí i per la llarga e imparable convalescència de les dones que estimen, interpretades per Leonor Watling i Rosario Flores. Cámara surt de la zona de confort per interpretar un infermer emmarat, solitari i profundament enamorat d'Alicia, una jove ballarina que està en coma des de fa 4 anys a causa d'un accident de trànsit. Ell la cuida de dia i de nit en una clínica de repòs mentre no deixa de parlar-li, confiat en que això exerceix sobre ella un efecte balsàmic. Paral·lelament a aquesta història de passió absoluta, el director ens explica la d'una altra parella formada per una torera i un periodista, que per aquelles coses de la vida confluirà en la primera. Camino va ser la gran triomfadora de la 23a edició dels Premis Goya, obtenint 6 guardons. La tercera pel·lícula de Fesser va estar marcada des de l'inici del rodatge per la controvèrsia, al tractar d'una forma directa a una de les institucions de l'Església Catòlica més influents i qüestionades, a l'Opus Dei, basada en la història real d'Alexia González Barros, la filla menor d'una família que pertany a l'obra, que va morir l'any 1985, als 14 anys, i que encara a dia d'avui està en procés de canonització. Una aventura emocional al voltant d'una nena d'11 anys, molt religiosa, que s'enfronta al mateix temps a dos esdeveniments que són completament nous per a ella, enamorar-se i morir. A Camino, els personatges que més cegament s'acullen als ensenyaments d'Escrivà de Balaguer són els femenins, però elles formen part de l'obra per servir els homes gairebé com a esclaves i per tenir fills sense parar. Precisament les dones, que són les que pitjor parades surten amb el tracte que l'Església els hi confereix, són les més devotes, un altre aspecte que el realitzador de Camino denuncia de forma molt encertada.
Thank you.
en contraposició a Los Lunes al Sol, producció de l'any 2002, a El Buen Patrón, Fernando León de Aranoa ens proposa indagar en la mentalitat de l'altra part del món laboral. En aquest cas, l'amo d'una fàbrica de mida mitjana, home previsiblement format, encara de bon veure, i per completar el conjunt, amb tints de mascle alfa. El Buen Patrón segueix durant una setmana a Julio Blanco, empresari en el sector de les balances industrials, que vol preparar la seva fàbrica per superar una inspecció on es juga un premi a l'excel·lència empresarial. Però els problemes se li acumulen precisament en els dies en què tot ha d'estar perfecte. És per això que tira de contactes, males pràctiques i estratagemes per intentar tapar qualsevol taca sobre el que ell considera una gestió impecable. Fernando León de Aranoa ha dirigit una comèdia negra molt efectiva que va recollir grans crítiques després del seu pas pel Festival de San Sebastián. Javier Bardem llueix en un paper fet a mida per a ell, adaptant veu i expressió corporal per mimetitzar-se en un personatge que aconsegueix reflectir molts tòpics sense caure en la paròdia. Sens dubte, ell és la pel·lícula.
Llanterna màgica.
El mes de setembre de 1973, dos membres del grup anarquista Moviment Ibèric d'Alliberament es veuen immersos en una emboscada policial i durant el seu transcurs mor un agent. El jove Salvador Puigantic és empresonat, acusat d'assassinat i sotmès a consell de guerra. Malgrat la batalla jurídica que emprenen les seves germanes i el seu advocat per salvar la seva vida, el 2 de març de 1974 es converteix en l'últim pres polític executat a Garrotville, a Espanya. Manuel Huerga va posar tota la carn al foc al rodar Salvador Puigantic. A part de ser un al·legat contra la pena de mort, és una claríssima denúncia a les conseqüències de viure sota un règim que va utilitzar, entre altres coses, la mentida i la desinformació com a elements per governar. Les interpretacions estan totes a l'alçada de la pel·lícula, amb un Tristán Ulloa com a advocat del protagonista, passant per una Leonor Watling com l'exnòvia, fins a arribar a Leonardo Sbaraglia, que dona vida al funcionari de presons. Sense oblidar-nos, està clar, de Daniel Brühl, que interpreta a Salvador, i que realitza la que possiblement sigui la seva millor interpretació. Una magnífica pel·lícula que ens recorda que hi ha coses que mai més poden tornar a succeir. Si no volem, altre cop baixar la cara de vergonya recordant el nostre passat.
Jo no estimo la por, ni la vull per demà. No la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc esborrar la por dels meus pobres ulls. Jo no estimo la mort ni el seu pas tan glaçat. No la vull per avui ni tampoc com record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dona vida a la mort que l'han condemnat. I si canto trist és perquè ara veig destruït l'esforç d'ignorats companys. Jo no estimo el meu cant perquè sé que han callat tantes boques, tants clams, diguin la veritat. Que jo m'estimo el cant de la gent del carrer amb la força dels mots arrelats en la raó. I si tants anys, i si canto trist és perquè no puc oblidar la por dels meus pobres ulls. I si
En 80 dies, José Mari Goneaga i John Garaño ens acosta a la història d'Ashun, una dona de 70 anys que va a l'hospital per cuidar del seu exgendre. Allà coincideix amb Maite, la seva gran amiga d'adolescència, que cuida el malalt del costat. Ben aviat seran conscients de que la química entre elles segueix intacta. Les dues es diverteixen i gaudeixen de la retrobada fins que Ashun descobreix que Maite és lesbiana. Ashun haurà de lidiar amb els seus sentiments enfrontats. A qui escoltar? Al cor o a la raó? Sense forçar el realisme de forma deliberada i en una demostració constant de la universalitat de la història, els directors, també autors del guió, presenten els personatges amb la mateixa naturalitat amb la que descriuen els llaços per als que estan units i el mode en què canvien els seus sentiments.
Mm-hmm.
De la mateixa forma que El Irlandès ho era per Martin Scorsese, Klaus era un projecte molt desitjat per Sergio Pablos, animador espanyol que al llarg de la seva carrera ha participat en cintes com Goofy e Hijo o la notable Hèrcules. La producció va tenir bastants problemes per tirar-la endavant, perquè els estudis de Hollywood pensaven que era un projecte complicat, fins que va arribar a Netflix i la va portar a terme. Un dels crèdits més destacables de la filmografia de Pablos és que va ser un dels creadors de la història de Gru, Mi Villano Favorito, però la seva proposta inicial va canviar molt després de vendre-li la idea a Illumination. En canvi, a Klaus, el cineasta, ha estat especialment proteccionista amb el que volia explicar, tot i que a l'hora d'escriure el guió va comptar amb l'ajut de Zach Lewis i Jim Mahoney. Ningú és profeta a la seva terra. Vista per més de 40 milions d'usuaris a la popular plataforma de streaming, Klaus va tenir molt més reconeixement fora que dins del nostre país. I això va quedar més que demostrat quan en poques hores de diferència la producció va perdre el Goya que li havien atorgat els integrants de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya i va guanyar els 7 Premis Annie als que estava nominada, inclòs el de millor llargmetratge. Klaus també va ser nominada als Òscar a millor llargmetratge d'animació. I fins aquí tot el que ens ha permès el temps per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. How many nights did I lie awake in the darkest place? How many days did you shed the pain of your darker days? All I know is if happy lives a mile away, a couple steps is all it takes. If kindness lives in everyone, then all it takes is standing up. Can't touch and see it, but you can always. Is it gonna take to convince what joy could bring? All I know is if happy lives a mile away, a couple steps is all it takes. If kindness lives in everyone, then all it takes is standing up. Can't touch and see it, but you can always feel it.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.